I aviat farà 3 anys dels atemptats de Barcelona i Cambrils que van sacsejar el país quan encara, trasbalsats per les imatges i esdeveniments, coneixíem, incrèduls, que els perpetradors eren joves crescuts a la vila de Ripoll. Els lots que parlaven català, que havien anat als espais locals, jugaven a futbol o els agradaven els cotxes. Encara ara no podem comprendre què va poder passar, com uns joves que feien vida com tants altres a l'Estat, a priori exemple d'integració, van poder finalment caure a les urpes del fanatisme i preparar conscientment una autèntica massacre que només van poder arribar a perpetrar en part. A partir de la lectura del sumari i de més d'un centenar d'entrevistes al Marroc, a Bèlgica i a diversos punts d'Espanya, la periodista Anna Teixidor ha reconstruït les biografies d'aquells joves de Ripoll, la gestació del grup i la preparació dels atemptats. Ho fa en el llibre Sense por a morir, de l'editorial Pòrtic. A través de la vídua, els companys de cel·la i els testimonis que van seguir la seva evolució ideològica, el llibre també fa un retrat des Sati, un impostor que projecta ombres que arriben fins al CNI. Quina complicitat tenia aquest suposat religiós és Sati amb els cossos d'intel·ligència de l'Estat? Quin impacte han tingut els atemptats entre els veïns de Ripoll? Quina lectura n'han fet els seus familiars i amics? S'està treballant per evitar que a Catalunya torni a passar un fet així. Saludam ara la mateixa Anna Teixidor a l'altra banda del fil telefònic. Bon dia, Anna, i gràcies per estar avui amb nosaltres aquí a Ràdio Illa.
Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Bé, portes investigant sobre aquests atemptats pràcticament des de després de produir-se. Com ha estat aquest procés de familiaritzar-se amb la vida d'aquests 5 al·lots de Ripoll que van fer aquest desastre?
Sí, doncs ha estat força intens. Jo el que volia, sobretot, era a partir del sumari judicial poder parlar amb les persones que havia declarat davant de la policia i a partir d'aquí contrastar fets, no? Hi ha algunes de les persones que a mi em semblaven claus, com familiars, amics o fins i tot gent important de la biografia d'Abdelbaki Esati, que era important generar una certa confiança i poder tenir converses al llarg d'aquests 2 anys per veure si matisaven, si deien exactament el mateix que havien dit davant la policia, i llavors això ha estat un treball de camp, sobretot per aconseguir que la gent parli, no? Després d'un atemptat hi ha molts de silencis i la majoria de gent no en vol parlar. A Ripoll, com us podeu imaginar, és una població de poc més de 10.000 habitants i, per tant, allà ha estat especialment complexa.
Recordem, uns atemptats que durant l'agost de 2017 van costar la vida a 8 terroristes, a 16 persones més. En total, 24 persones van perdre la vida en aquesta desfeta. Has pogut mantenir aquella distància que sempre es requereix entre investigació i les persones a les quals et serveixen per tirar endavant el teu tractat?
Sí, això ha estat difícil, eh? D'una banda, arribar a l'entorn dels autors dels atemptats, dels individus que acaben cometent un atemptat, no? Llavors, per mi era important, doncs, poder parlar amb amics íntims, amb germans, per saber exactament què sabien del procés de radicalització, què és el que havien vist, no? Pel que diuen, sí que hi ha un moment que aquests joves comencen a distingir entre els musulmans i la resta d'infidels. Llavors aquest missatge rigorista en cap moment queda neutralitzat, no? Fins que ells, amb la seva evolució ideològica i sobretot amb l'imam, que fa d'agent de radicalització, doncs acaben del rigorisme al fanatisme per cometre una acció violenta. M'ha semblat bàsic en tot aquest procés parlar sobretot amb les víctimes, o millor dit, supervivents de les Rambles, familiars de víctimes mortals, a testimonis presencials, ferits, i llavors d'aquesta manera doncs poder mantenir l'equilibri entre persones que s'estimaven, aquells que van acabar matant i que ens odiaven fins al punt d'haver pensat un acte coordinat, no? un atemptat coordinat, però que finalment va acabar a la Rambla i Cambrils, i bé, aquests dos punts de referència, no perdre'ls i tenir l'equilibri necessari i en definitiva que nosaltres som periodistes, no? Llavors cal que parlem amb totes les fonts sempre.
Podem traçar alguna mena de perfil comú d'aquests 5 joves aparentment completament normals que vivien, doncs, a Ripoll, al nord de Catalunya?
Sí, a Ripoll el que va passar, com altres punts de Catalunya o de les illes, és que no hi havia una consciència clara dels processos de radicalització. El que veiem és que aquests joves, el 2014, ja estaven molt interessats en el que estava passant a Síria i l'Iraq i sobretot la proclamació del califat. Per tant, a partir de l'anàlisi dels dispositius mòbils i tecnològics, hem pogut constatar que a finals del 2014 ells ja estan consumint propaganda jihadista i que el que serà gent de radicalització, l'imam, no arriba a Ripoll fins a principis del 2015. Per tant, una de les preguntes, no, és Sati va a Ripoll perquè ja sabia que ja hi havia aquests joves o és atzar? És una de les preguntes que encara em faig. Tot i així, el que evidencia és que ja hi ha un nucli de simpatitzants, de gent que es compromet amb l'estat islàmic i que el que fa aquesta gent de radicalització és catalitzar, vehicular les frustracions que poden sentir aquests joves cap a aquest projecte extremista. El que veiem és que primer hi ha un interès per la violència, per una fascinació d'aquests vídeos que arribaven i que amplificaven el missatge d'estat islàmic, i després ve l'interès per la religió.
Més enllà d'això, aquests joves, a veure, eren ciutadans com qualsevol altre de Ripoll, no? Una població de, diguem-ne, mida mitja del nord de Catalunya. Què sabem d'aquests joves?
Sí, a mi m'interessava molt saber qui eren aquests joves abans del 2014, quan entren en contacte amb tota la propaganda, no? I al final et trobes amb joves com qualsevol altres, no? Com deies, doncs, que jugaven a l'equip de futbol local, que anaven a casal, que anaven amb el grup de joves, fins i tot un d'ells cada any anava a casa d'un amic seu, que era en Marc, i els seus pares se l'emportaven de vacances i celebraven l'aniversari d'ell cada primer de gener. El que veiem és que cadascun d'aquests joves té una història i un itinerari propi, no? I que poder fer denominadors comuns en tots ells és complicat. Veiem que els germans grans tenien majoritàriament, doncs, amics musulmans, però en canvi els més joves, la majoria, doncs, tenien una colla d'amics, doncs, molt diversa. Es fa molt complicat saber i explicar com és que poguessin arribar al punt d'odiar-nos tant, però és que hi ha testimonis audiovisuals que ells mateixos deixen gravat en el qual expressen aquesta ira ferotge contra l'infidel.
Clar, perquè en aquest cas no podríem aplicar allò de persones marginades, que no tenen formació, que viuen en la vulnerabilitat social. Eren persones que tenien una formació, bé, diguem-ne mitja, però que estaven treballant, que estaven integrats, que tenien amics, xarxa social...
Sí, això és veritat. A vegades s'ha dit, però, que cobraven molt i aquests nois tenien feines a fàbriques que cobraven, doncs, uns 1.200, uns 1.300 euros, amb hores extres podien ampliar una mica el sou. El que hem vist, però, és que hi havia algunes disfuncions familiars. Per exemple, amb tres famílies s'evidencia, doncs, que aquests nois van fer gairebé de pares dels germans petits, perquè els pares treballaven fora de Ripoll, passaven temporades fora, i per tant es veu una absència de la figura paterna. Hi ha altres disfuncions, són algunes d'aquestes famílies, hi ha problemes de... no estan del tot estructurades, no? Tot i així sí que és veritat que el que van viure, el procés de radicalització que van experimentar, jo no crec que sigui tan aliè a molts altres joves, no? Sinó que aquí va ser molt important tota l'estratègia de l'imam i com ell aconsegueix, doncs, canalitzar les frustracions que puguin sentir. En aquest cas parlem de musulmans, parlem de jihadisme, però crec que hauríem d'extrapolar-ho a parlar amb joves que en un moment donat s'alineïn amb grups d'extrema dreta o grups d'extrema esquerra. També seran processos de radicalització i com sabeu, als Estats Units, per exemple, hi ha un problema important amb el supremacisme racial, no?
Sí.
Per tant, hauríem de parlar en general d'extremismes.
En el cas d'aquest, diguem-ne, vector de l'extremisme, que va ser l'imam Es-Sati, com es va materialitzar el seu contacte amb aquests joves, diguem-ne, com va finalment emportar-se'ls al seu terreny?
Sí, ells es coneixen a la mesquita, el que passa que després les trobades ja es faran sempre a fora de l'oratori, eh? I el que sí que hem vist és que ell s'aprofita, doncs, de la seva influència com imam, tenia més edat, per tant hi havia un lideratge, de la seva credibilitat, de la seva autoritat, per aïllar d'alguna manera els germans més grans, que quan faltin molt pocs mesos pels atemptats, captaran també amb els germans petits. Utilitzen tècniques pròpies de la manipulació psicològica. El que passa que, a través del que et deia dels dispositius mòbils i tecnològics, anem veient diàlegs amb companys seus, companys que formaran part del grup, que atemptarà, i companys que no. Llavors això et permet anar seguint aquesta evolució ideològica i per exemple, sabem, perquè hem pogut parlar amb testimonis molt directes que van estar en algunes de les reunions de xat i amb aquests joves, doncs que ell els donava moltes normes per mantenir la seguretat i perquè no fossin detectats pels cossos policials. Per exemple, quan havien de fer una reunió important, deixaven els mòbils en una altra habitació. Quan havien de sortir pel carrer, els deien no aneu en grup, sempre en parelles de dos. Per tant, tot el grup intentava passar molt desapercebut. El que és evident, però, és que Sati tenia una estratègia i que es va valer doncs, del seu lideratge, de la seva credibilitat, autoritat, doncs, per aconseguir arrossegar amb aquests joves. Normalment aquests grups operen que es fan sentir l'escollit. Tu ets l'escollit. No pots ser ni el teu pare, ni la teva mare, ni el teu germà, ni un amic. Ets tu l'escollit, no? I a partir d'aquesta premissa doncs, aconsegueixen vestir tota la narrativa, que també hi ha ajudat molt, tots ho hem vist, aquests vídeos que arribaven tan ben fets d'estat islàmic, no? Amb una producció cinematogràfica al darrere, amb molts efectes realistes, que sabem que ells compartien a través d'una tauleta que havia donat a Sati.
Estem xerrant amb Nana Teixidor, investigadora, periodista, autora de Sense por a morir, de l'editorial Pòrtic, que doncs, recupera doncs, les històries del 17A, dels atemptats del 17 d'agost de l'any 2017, que van costar la vida a 24 persones entre terroristes i víctimes. Bé, per cert, en el darrer tram, diguem-ne, clar, vostè apuntava, el 2014 comencen a veure aquest tipus de vídeos de propaganda jihadista. El 2015 arriba l'imam El Sati. Els atemptats tenen lloc al mig any de 2017, a l'agost de 2017. En el darrer tram, diguem-ne, aquests joves van canviar de comportament, així com abans anunciàvem que eren joves integrats, amb amics musulmans i no musulmans, que jugaven a l'equip de futbol, anaven al casal, eren un mes al poble, diguem-ne. En els últims anys va ser així també, o en els últims mesos?
Sí, hi ha una diferència clara entre els germans grans, que aquests comencen el procés molt al voltant de finals de 2014, 2015, i els germans petits que començarien el mes de març del 2017. O sigui que va ser una cosa molt ràpida pels petits. Però sí, hem pogut seguir tota l'evolució. Sabem el moment que ells comencen a preparar els atemptats, quan comencen a buscar documentació amb objectius, quan comencen a buscar quins explosius podran utilitzar. Per tant, queda clarament documentat. Sí que hi ha un moment que aquests joves els hi comencen a dir als seus amics amb un discurs molt rigorista, que, per exemple, un amic, que es diu Saber, sortia amb la Berta i diu com pots sortir amb una cristiana? L'has de deixar la cristiana i has de portar doncs, una vida recta com nosaltres. O amb un altre els deien no mengis certes coses o llaminadures no?, que poden portar restes de por vegetal. El que sí que s'evidencia és que hi ha un moment donat que ells són molt rigoristes. Val? I en aquest rigorisme, que és legítim, tothom pot ser rigorista, sí, sí que hi ha un moment que s'evidencia, però, que poden acabar cometent una acció, perquè hi ha amics que sí que ens han comentat que van estar a punt d'anar-los a denunciar a la policia, perquè deien i feien alguna cosa que no els acabava de fer el pes. Vam localitzar amb un jove que els va demanar als seus pares poques setmanes abans dels atemptats a veure si podia anar amb uns familiars a França perquè volia marxar de Ripoll. Els pares en aquell moment no ho van entendre, però un cop passen els atemptats, el fill truca a la mare i li diu «Mare, tu no entenies perquè jo volia marxar de Ripoll, però jo aquests nois veia algunes coses i havien verbalitzat algunes coses que jo vaig preferir doncs, marxar de Ripoll durant aquelles setmanes». Per tant, hi van haver-hi alarmes. El que va passar és que no es varen canalitzar en la denúncia final, no? Per tant, faltaven canals perquè joves o fins i tot familiars poguessin rebre assessorament sobre processos de radicalització i es poguessin vehicular les denúncies que no van arribar mai.
I de Sati, què en sabem d'aquest fosc personatge? Havia passat anys a la presó per temes de narcotràfic i després resulta que és l'imam inductor cap a aquesta radicalització d'aquests joves de Ripoll. Què sabem de Sati? Finalment era confident del CNI?
Sí, això ho ha admès el propi Centre Nacional d'Intel·ligència, ha admès que hi havia mantingut contacte més que fos confident. Sí que sabem que quan Sati està a la presó entre el 2010 i 2014, he pogut parlar amb un dels companys de cel·la, doncs ell era força reclamat per la subdirecció de seguretat, que és qui té la relació amb els cossos d'intel·ligència. En el sumari surten visites registrades tant de la Guàrdia Civil com del CNI. Ara, el que aquí costa és poder determinar fins quan duren aquestes relacions, si és fins al moment de l'atemptat, i si aquesta relació va ser remunerada o no. Jo vaig tenir l'oportunitat d'anar a conèixer la família de l'Esat i a Tetuán, vaig poder parlar amb la seva dona durant 3 hores llargament en una cafeteria, i llavors és curiós el comportament de Sati el 2007. Ell viatja entre el 25 i el 27 de... el 26, 27, 28 de març, viatja a Bèlgica, i veiem que quan torna s'acceleren els preparatius dels atemptats. Ell a l'abril se'n va al Marroc, feia 7 anys que no anava a visitar la seva família, i no hi torna fins unes setmanes abans de l'atemptat, amb molts regals per tothom, i fins i tot tenim les factures que s'havia gastat més de 1.000 euros en mobiliari i roba per un nadó perquè havia estat avi. Per tant, aquí hi ha un trencament de la família, que després hi ha una reconciliació, i ells encara no s'expliquen doncs, ni el paper de terrorista ni el paper de col·laborador. Tot i així que sí que s'evidencia doncs, que és un home com fos, com deies, polièdric, i que sempre manté un doble joc en les seves relacions socials. Jo crec que encara ens falten molts episodis per saber exactament les vinculacions de Sati, i sobretot en el tema internacional, perquè ell fa viatges a Bèlgica, sobretot els joves del grup també estan a l'11 i el 12 d'agost del 2017 a França per fer unes fotografies quan l'atemptat s'havia de produir el 20. Per tant, no s'ha pogut a dia d'avui poder verificar que hi hagi connexions internacionals a la investigació policial, però és força clar que hi ha alguna mena de connexió amb l'exterior, sigui al nord d'Europa o a Síria o a l'Iraq, perquè va haver-hi molts desplaçaments i perquè hi ha alguns elements que han quedat doncs per estirar, no? I que de moment la investigació a dia d'avui no ha pogut. Però quan es van tancar la investigació dels atemptats de l'11M, en aquell moment tampoc es van poder acreditar connexions internacionals. Les vam saber molt més tard. Per tant, jo crec que en aquest cas pot ser que en el futur puguem establir aquestes connexions internacionals.
Se sabia? Les agències internacionals d'intel·ligència i seguretat coneixien, diguem-ne, el corrent jihadista que havia pres el Sati abans de venir a fer d'imam a Ripoll?
Bé, aquesta és una de les grans incògnites. Jo vaig poder parlar amb la policia belga perquè hi ha un moment que quan Sati està allà el 2016 durant 6 mesos, un dels presidents de l'oratori demana a un policia que comprovi si està net o no Sati, no? Però en aquell moment, quan el policia belga truca a Catalunya amb un company que té de Mossos d'Esquadra, en aquell moment Sati no està a Ripoll i no se sap que tingui cap antecedent jihadista. Sí que és veritat, de formar part de l'agència terrorista, sí que és veritat que ell, quan surt de la presó de Castelló de la Plana, s'està uns mesos en un oratori de la caritat de la mateixa població, però després intenta anar-se a postular com a imam a diversos oratoris i comença a Balaguer. El 13 de novembre del 2014 hi arriba. Què passa en el cas de Balaguer? Per què no s'hi queda? Doncs perquè els responsables de l'oratori tenen bona relació amb la Policia Nacional de Lleida i els hi comuniquen que té antecedents i que preferiblement no el contractin com a imam, perquè a la seva carta de presentació no explica que ha tingut aquest passat, no? I llavors li diuen que de moment no els hi cal cap imam i passa una nit a Balaguer i després intenta que sapiguem provar-ho a Berga i finalment arriba a Ripoll. A Ripoll, el responsable de l'oratori també ho diuen a la Policia Nacional, enviant les dades, perquè això és una cosa habitual, eh? Quan arriba un imam, els responsables de l'oratori envien les dades, en el cas de Catalunya, tant a Mossos com a Policia Nacional. Però en aquest cas, Policia Nacional no informa els responsables de l'oratori que té antecedents. Per tant, aquí el que està en joc d'alguna manera doncs, és probablement la descoordinació dels cossos policials, a vegades les rivalitats també que hi ha entre els cossos, Són molt reacis els cossos d'intel·ligència a donar noms, lògicament, de les persones que estan col·laborant amb ells. El que passa que sí que hem pogut constatar en alguna operació policial que hi havia una persona que estava donant informació a un cos i que un altre el venia a detenir. Per tant, es produeixen moltes disfuncions i en aquest cas no s'ha sigut prou transparent amb què se sabia i què no d'Abdelbaki Esati per part de tots els cossos policials.
Per cert, sobre aquesta teoria, no sé si dir conspiratòria, de que podria estar encara viu i que les seves restes no van ser identificades, què et pareix? Què n'opines?
Sí, de moment el que sabem és que les restes de Esati estan en el cementiri d'Alcanar, que va tenir un enterrament de beneficència. A veure, aquí hi ha unes defenses que estan lluitant per la via processal. Llavors, legítimament, les defenses de les víctimes i dels supervivents de les Rambles poden qüestionar punts de la investigació. I un dels elements que qüestionen és que les mostres que es van comparar d'ADN amb les restes que es varen trobar al Canà no s'ha fet en un laboratori espanyol, sinó del Marroc. I llavors ells demanen que hi hagi una revisió d'aquestes mostres. Penseu que l'explosió d'Alcanar, en un primer moment, no es van trobar els cossos propiament, sinó restes humanes. I fins i tot els Mossos, en un moment donat, quan troben dues orelles esquerres, es qüestionen si Esati està viu o no. El que passa que després l'Institut de Medicina Legal fa l'autòpsia de les restes que queden i es compara, no? Llavors ja no en tenen cap dubte. Però realment l'explosió del Canà va volar tot pels aires i els Mossos van tardar 18 dies a agafar element per element que van trobar allà, o sigui, bombes de butà, tots els estris que hi havia, i els van analitzant un per un i separant, perquè també s'hi van trobar molts explosius, no? Llavors és una feina que va tardar 18 dies a fer-se. I entre aquí, clar, lògicament, hi havia també restes humanes.
Què haurien volgut fer els terroristes que no van poder fer?
Sí, doncs, pel que sabem fins ara, ells volien fer un atac coordinat o consecutiu, no ho sabem, però sí que queden clar tres punts. El camp del Barça, que el dia 20 d'agost havia de jugar al Barça amb el Betis. La Sagrada Família, lluny avui a Cuba, el conductor de la furgoneta, s'està uns dies abans fent un reportatge fotogràfic a la Sagrada Família i s'ha vist també que havien estat estudiant doncs, el metro que passa per sota del monument. I el que et deia abans, l'11 i el 12 d'agost, lluny avui a Cuba, amb Omar i Xami, se'n van a París a fer fotografies de la Torre Eiffel, tot i que ja havien fet recerques pel Google Earth. És per això que ens estranya tant, no?, que que facin tants de quilòmetres per fer un reportatge fotogràfic, i per tant aquí sí que hi podria haver-hi alguna mena de contacte. Però clar, es tracta d'una acció molt dramàtica que havia causat molts de morts i que anaven a atemptar contra grans símbols, no?, el símbol civil com pot ser la Torre Eiffel o religiós com la Sagrada Família. Per tant, anaven a fer tant de mal com poguessin.
I com ha quedat Ripoll després d'aquests esdeveniments?
Ripoll ha quedat impactat, primer perquè les primeres hores hi va haver-hi 10 registres simultanis, per tant la població va quedar gairebé en un estat de set, entre cometes, de tots els cossos policials, però és que després va arribar una tragèdia que va ser el mediàtic, no? Desenes i desenes de mitjans de comunicació de tot el món en una població, com deia, de poc més de 10.000 habitants. A Ripoll no hi ha respostes unànimes ni úniques, sinó que tot el contrari. Allà ningú fa d'intermediari de cap periodista per poder parlar amb l'entorn immediat. La majoria de les persones el que volen és passar pàgina i s'ha quedat una mica com un tema tabú. Amb moltes preguntes, sí que és veritat que en un moment la comunitat musulmana fins i tot qüestionava que Abdelbaki Esati estigués viu. I hi ha una altra part també de Ripoll, doncs, que també dona molt de suport a les teories conspiratòries, que com pot ser que el Centre Nacional d'Intel·ligència tingués contacte amb un imam que arriba a Ripoll, i per tant això genera moltes suspicàcies i molts de dubtes. I en general, intentant superar el dia a dia, les famílies encara hi viuen. Cap de les 5 famílies han marxat de Ripoll, això també és una mostra, no?, de resiliència.
Sí.
Al setembre d'aquest any, a primer d'ESO només hi ha un institut públic a tota la comarca, i el primer d'ESO va començar un alumne que era testimoni presencial de la Rambla, que hi va estar amb la seva mare, la seva àvia i una germana a la Rambla, i per tant va quedar molt impactat, encara està sota tractament psicològic. I aquest mateix curs, al mateix institut, i començava el germà d'en Junts Avui Ocupa, el conductor de la furgoneta. Es va tenir una certa preocupació, no?, de com seria la relació d'aquests dos nois, però finalment s'han convertit en amics i fins i tot el testimoni presencial no vol que es parli d'aquests temes davant del seu amic perquè ha perdut dos germans. Per tant, això crec que és una senyal d'esperança i de resiliència, no?, i d'intentar superar aquells fets.
Doncs mos quedem amb aquest últim episodi que ens ha explicat Nana Teixidor, investigadora periodista que ha publicat Sense por a morir, de l'editorial Pòrtic, sobre els atemptats del 17A. Anna, enhorabona, moltes gràcies.
Moltes gràcies, una abraçada.